8 del vespre.
A Ràdio Estel, un toc de cultura.
Dins de les tradicions pastorils de Catalunya, una de les coses més curioses és en arribar al bon temps allà pel maig o juny a molt estirar, quan el bestiar de llana, el xais, bens, corders o ovelles, dieu-li com vulgueu segons la contrada, són esquilats pels xulladors, tonadors o esquilets, que amb això també el nom varia segons la contrada. Anaven els esquilets pel món amb un sac al coll, amb la roba de feina, les espardenyes brutes de la suarda que deixa la llana del bestiar, les tisores i la pedra d'esmolar. Els tonadors anaven en colles dirigides pel cap o capità, que feia els tractes amb els amos dels ramats i es llogava per la feina. Si bé solien seguir unes rutes determinades, passant d'any en any sempre la mateixa colla pel mateix mas, la feina solia concentrar-se a les fires i als mercats precedents. Començaven a esquilar el ramat al matí. Els rabadans lliguen les potes dels xais, que són els primers del ramat, i en acabar s'esmorza. Continua la feina, els xulladors, davanters o llauradors fan la feina fàcil. Llauren, és a dir, esquilen el llom dels animals. Solen ser aquests els joves i novells. Els altres, els xulladors darrers, són els veterans i es dediquen a les parts més complicades com ventre i potes. Ara, però, les tisores de tondre s'han transformat en andròmines elèctriques i l'art d'esquilar ha esdevingut tota una altra cosa. Tampoc els corders pugen a la muntanya a peu manats pels pastors, sinó que són conduïts per camions que, fins ara, la vida de pastor ja comença a tenir presses.
Un toc de cultura, amb Joan Pallarès.
Ràdio Estel.
Més enllà dels obstacles, la vida comença de cap i de nou. De cap i de nou, l'espai de creixement personal de Ràdio Estel. A cada programa reunim un convidat i els nostres col·laboradors per descobrir com cada matí ens porta una nova oportunitat. Cada dia podem començar la vida de cap i de nou. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Caiguis on caiguis, hi serem. De vegades la vida és com el joc de l'oca, on has de tornar a la casella de sortida i començar de nou. A Càritas hi hem estat, hi som i hi serem per acollir-te i per acompanyar-te tantes vegades com faci falta. Caiguis on caiguis, passi el que passi, sempre ens tindràs per recordar-te que pots tornar a començar, que tu tens la força per aixecar-te i començar de nou. Col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona. Fes el teu donatiu a caritasbsn.org. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. Balneari de Rocallaura, situat en plena ruta del Cister, l'escenari natural de Vallbona de les Monges, Poblet i Santes Creus. Un oasi d'harmonia i descans, una aigua amb propietats mineromedicinals demostrades. Entra a radioestel.cat i participa en el sorteig setmanal d'una estada a Rocallaura. I si vols fer una reserva, truca al 619 34 74 46, 619 34 74 46 i tindràs un 10% de descompte. Balneari de Rocallaura, un oasi al teu abast.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Catalunya sense barreres. Anna Hernández.
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar. Toma forma de canción Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará.
Bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Aquest és un programa molt i molt especial per mi, perquè és l'últim programa de la temporada de Catalunya sense barreres, últim programa també, i durant molts anys he tingut la sort, la gran sort, de poder adreçar-me a tota l'audiència interessada en temes socials, molt especialment en temes vinculats amb les persones amb discapacitat i malaltia mental. Un plaer, un honor. He conegut tantíssima gent al llarg d'aquests anys, des del novembre de 1997, quan Miguel Carballeda, l'actual president de l'ONCE i la seva fundació, em posava al capdavant d'aquest projecte català en català per les persones amb discapacitat de Catalunya, de la resta de l'estat del món, que m'ha passat en un pispàs, la veritat, eh? Molts d'aquests anys han estat en aquesta casa, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, on m'han tractat com si fos de la casa, és que ho soc, de fet, no? Per tant, la veritat, avui el cor una mica dividit. Una part per la ONCE, una altra part per Ràdio Estel, i, clar, com no, per totes les persones que m'han ajudat durant anys a fer Catalunya sense barreres, totes de forma voluntària, especialment els dos tècnics de so que he tingut al llarg d'aquests anys. Primer, Jordi Balado, quan estàvem a Onda Cero, aquí a Ràdio Estel, Toni Huguet. Persones que m'han ensenyat tot i tot el que s'ha de saber del so, de la meravella de les ones. Doncs per aquestes dues figures, tant pel Jordi Balado com pel Toni Huguet, és que avui dedico aquesta edició especial de Catalunya sense barreres. I com no, per tots vosaltres, amics oients. Sintonia habitual de programa.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació ONCE i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Doncs la veritat és que fer Catalunya sense barreres és una festa, és la festa de la solidaritat, de la diversitat a la ràdio. Avui és dissabte 4 de juliol, o diumenge 5, per la fidel audiència que també tenim en diumenge. I hem preparat molts i molts temes per tots vosaltres. Us hem de recordar que Catalunya sense barreres continuarà durant uns caps de setmana d'estiu en repeticions. Ràdio Estel us oferirà alguns dels millors programes que hem elaborat per vosaltres aquesta temporada. Com sempre fem a Catalunya sense barreres, després de saludar-vos, ens anem, com no, a notícies. I aquesta setmana la Montse Faus ens ha preparat una primera informació vinculada a Microsoft i al suport que presta aquesta companyia a persones amb discapacitat.
En el marc del conveni amb Fundació ONCE, Microsoft ofereix suport tècnic a persones amb discapacitat. Des de fa uns dies, Microsoft ha posat en marxa un servei de suport tècnic gratuït en castellà sobre accessibilitat per a usuaris dels seus productes. Aquest servei telefònic, que s'emmarca en el conveni signat amb Fundació ONCE, hi podrà accedir qualsevol persona amb discapacitat, usuària de Windows i Office, o qui desitgi consultar sobre la seva accessibilitat. Se'n poden beneficiar els usuaris que utilitzen Windows i Office juntament amb tecnologies com lectors de pantalla o sistemes de reconeixement de veu pròpies o de tercers.
Al llarg dels anys hem anat aplegant i aplegant persones voluntàries que ens han ajudat amb la seva experiència i coneixements a fer aquest programa de ràdio com si fossin persones professionals del mitjà. Un d'ells és l'arquitecte tècnic Siscu Prats, una de les últimes incorporacions al programa. En Siscu, durant els últims mesos, ens ha parlat de disseny universal, aquest disseny que facilita la vida de totes les persones, i avui fa un resum del que ha estat la seva col·laboració al programa.
Hola, bona tarda a tots. Durant les últimes 8 setmanes hem intentat descriure breument en què consisteix el concepte de disseny universal. Resumit, sembla molt fàcil. Que no discrimini, que sigui senzill, que s'adapti a l'usuari o que sigui tolerant els nostres errors. Però bé, el més important d'aquest concepte i que esperem hagi calat als nostres oients és que permet fer una societat més justa i igualitària, i de més qualitat per tots, no només per les persones amb discapacitat. Desitgem que us hagi agradat la secció que hem fet amb molta il·lusió i ho hem fet, literalment, ficant-nos dins l'armari, on he gravat totes les seccions perquè els àudios tinguessin la qualitat adequada i sense reverberacions per poder-les emetre. He gaudit moltíssim aquestes setmanes, preparant la secció i gravant-la dins l'armari, i estic profundament agraït a l'equip del Catalunya sense barreres per deixar-me formar part del programa i a Ràdio Estel per emetre'l. El Toni, que fa que els àudios casolans semblin gravats a l'estudi. A la Maria i la Montse, per anar-me al darrere per entregar la secció a temps. I especialment a l'Anna Hernández, que m'ha donat la seva confiança, suport i ànims per seguir endavant cada setmana. Moltes gràcies i fins aviat.
Sisko, he de dir que de tot l'armari tu ets la prenda més valuosa. Col·laboradors i col·laboradores creatius, creatives, i tant que sí. En Sisko Bages, un arquitecte... No, en Sisko Bages és el periodista de les causes socials que no ha volgut entrar a l'estudi. Et saludaré des d'aquí, després ja entraràs. El Sisko Prats és el nostre arquitecte tècnic, i dèiem que feia les seves accions dins de l'armari. No vull ni preguntar a la Montse Faust com escriu el guió del programa. Bona tarda, Montse.
No, hola, bona tarda, Anna.
Que a la rentadora, a la secadora, on?
Bueno, a diversos llocs. A la cuina, al despatx, al tren...
Amb el teu ordinador portàtil.
Eso.
I la del telèfon, la Maria Vilà, que viu enganxada a un mòbil... trucant a tothom. Bona tarda.
Una mujer a uns auriculars enganxada, eh?
Les trucades les fas a qualsevol lloc, a qualsevol moment del dia, eh?
I tant, sí, sí.
Alguna anècdota que vulguis explicar-nos de trucades que hagis fet o algú que t'hagi sentit?
Fa relativament poc vaig tindre una trucada molt important quan just estava rentant-me les mans al lavabo. I en aquell moment em va caure el mòbil, com bé sabeu vosaltres, al vàter. I va ser un moment crític de la meva carrera, perquè, clar, una productora sense mòbil no és res.
Home, i una productora com tu, mitja hora sense mòbil, quantes trucades acumularies?
No sé, com a mínim 10.
Sí, sí. Un dia em vas dir, Anna, saps quantes trucades he rebut avui? Quantes eren, Maria?
Aquell dia va ser un rècord. Va ser, em penso que van arribar a les 140.
140, imagina't, eh? Doncs bé, anem a repassar una miqueta els continguts d'aquest Catalunya sense barreres dissabte 4 de juliol o diumenge 5. Sabeu, últim programa de la temporada. Montse Pausquí visita avui l'espai d'entitats socials que porta la Toni Fernández de Cora.
Doncs ens visiten dues entitats, el Casal dels Infants i la Federació Ecom, que estan treballant en un projecte en col·laboració. I venen, doncs, el Juan Manuel Martínez del Casal d'Infants i la Maria José Moya de la Federació Ecom. Després la Toni ens explicarà ben bé qui són aquestes persones.
Molt bé, dues entitats vinculades tirant endavant projectes socials.
Exacte.
També en aquest programa tenim una tertúlia molt especial, que és la de la nostra estimada gent gran, Maria.
Sí, la tertúlia de la vida a certa edat, que avui ens explicaran la seva experiència a la ràdio, què els ha portat, què han fet i quines han sigut les vivències que més els han agradat.
Clar, perquè nosaltres, com a programa, portem 18 anys en antena, però ells, com la vida a certa edat, penso que també una bona pila d'anys,
sí, sí, ens explicaran el seu currículum, que sí. Tampoc és curt.
Vaja, serien contractats en qualsevol emissora. Persones grans i ràdio, experiència vital al programa. I com a tercer tema, Montse Faust, què tenim?
Doncs no t'ho explicarem.
Ah.
Una sorpresilla.
Ah, està bé, això. Anarquia!
Total.
A l'últim programa?
Sí, ens hem revolucionat.
Sort que tinc.
Però molt interessant. Hem de dir als nostres oients que els hi agradarà molt.
La part final?
Sí.
Ai, Déu meu senyor. Sort que tinc el Toni Huguet al control de so, que si la cosa no la veu clara, talla i punt. Anem amb la Carmina Coromines. Doncs també a Catalunya sense barreres hem tingut la sort de comptar amb una gran historiadora, la Carmina Coromines, que ha investigat molt i molt què ha passat amb la discapacitat i amb les persones amb discapacitat al llarg dels anys i dels segles. Vaja, a la seva secció doncs, hem descobert la vida de fantàstics personatges. D'alguns d'ells no sabíem ni que tenien una discapacitat. Avui ens ha preparat una visió de tot plegat. Endavant, Carmina.
Bona tarda. Al llarg d'aquest any hem fet un viatge per la història i hem vist com es vivia la ceguesa a les edats antiga, mitjana, moderna i contemporània, com l'invent de les ulleres, dels vidres bifocals i les operacions de catarates han canviat la qualitat de vida de les persones. Hem passat per l'escola de cecs, sords i muts de Florida i conegut la història del gos pigall. Hem fet un repàs a les novel·les de Pérez Galdós, on hi hem trobat molts personatges cecs. Hem parlat de com els bornis més famosos famosos de la història, com la princesa d'Éboli, van enfrontar la vida amb un sol ull. Hem conegut personatges que no sé vosaltres, però jo mai n'havia sentit parlar, com és el cas de la marquesa d'Udefant, Maria Teresa Bonparadís o Ibn al-Haytham. D'altres, com Pérez Galdós, Galileo Galilei o Astrid Lindgren, creadora del meu ídol d'infància, Pipi Calces Largues, desconeixia que havien perdut la vista. He après molt de tots els personatges. Ha estat una sort i un privilegi tenir aquest espai i col·laborar amb professionals com l'Anna i el seu equip. Moltes gràcies, jefa, moltes gràcies, companys. Moltes gràcies a vosaltres, audiència, per la vostra paciència. Ha estat un plaer. Tingueu un bon estiu i fins aviat.
Carmina Corominas, historiadora, grandíssima historiadora de Catalunya, de tot el món. Si hi ha algun tema de la història que ella no entengui, és que no existeix. Felicitats per la bona feina feta.
Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Bé, doncs, obrint continguts ja dins de l'espai d'entitats socials que lidera la Toni Fernández de Cora, on al llarg d'alguns anys ja també hem donat veu a les entitats del país que fan projectes socials gràcies als quals moltes persones en risc d'exclusió viuen millor i milloren la seva qualitat de vida dia rere dia. Toni, què tal? Bona tarda, companya.
Bona tarda.
Quina il·lusió em fa que estiguis aquí en aquest últim programa.
A mi també, molta.
Perquè, a més, tu ets de les històriques. Perquè ja quan arrencàvem a l'any 97 a Onda Cero, tu estaves amb nosaltres.
De tant en tant, sí, és veritat. Però així és intensament amb aquests dos últims anys, aquestes dues últimes temporades, encantada, la veritat.
Però ets una de les veus inicials del programa. Llavors estaves a la Federació Apps, te'n recordes?
Sí, totalment, com no.
Any 1997,
sí.
Treballant per persones amb discapacitat intel·lectual i venies de tant en tant perquè la Federació Apps assessorava Catalunya sense barreres.
Ho recordo, la veritat és que ho recordo i molt, i els nervis de les primeres intervencions de sentar-se en aquesta taula o en una taula anterior en un altre lloc. Recordo el tremolar, però de dalt a baix, eh? Vull dir, fins i tot els cascos tremolaven, una cosa horrorosa.
Però ara aquí estàs amb convidats, amb guions...
Sí, però bueno, el respecte és el respecte per l'audiència, eh? Sí. Encara hi ha nervis.
Vinga, Toni, quina entitats ens portes avui a Catalunya sense barreres? És molt maco, Toni, perquè una d'elles és la Federació Ecom.
Exacte.
Doncs la Federació Ecom, juntament amb la Federació Apps, eren les dues entitats que assessoraven Catalunya sense barreres l'any 1997... quan començaven. S'ha sinergiat així la cosa.
Exactament, a més a través de dues persones, en Jordi Tudela i
la Roser Fernández,
que en aquells moments eren els respectius gerents de la Federació Apps i de la Federació Ecom. I a més era tota una novetat el col·laborar amb un programa de ràdio fent aquest assessorament. Hi va haver la virtut de poder-nos encisar a tots plegats. Vull dir, tots els equips tècnics teníem el programa del Catalunya sense barreres. Sempre hi ha algun tema per al programa? Compte que hem de parlar. Parlem amb l'Anna, o l'Anna ens trucava i recordo alguna carrera també, aquestes coses que passen a última hora. És un referent.
I tant que sí, doncs sí, Federació Apps amb Jordi Tudela, Federació Ecom amb Roser Fernández, any 1997, quan justament començava a néixer el COCARMI, el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat.
Sembla recordar que va ser potser un parell d'anys després.
Exactament.
Les dates ja...
Però ja s'estaven fent les reunions entre les entitats per crear el COCARMI.
S'estava gestant. Crec que realment es va acabar de consolidar entre el 99
sí,
i el 2000,
correcte,
aproximadament.
Correcte.
I el COCARMI va començar també amb empenta. Crec que continua amb tanta empenta o més que abans.
Bé, doncs endavant amb el projecte que tu avui ens portes a l'Espai Entitats Socials.
Doncs avui parlem amb... Venen, ens acompanyen dues entitats i m'agradaria fer 5 cèntims de cada una d'elles. El Casal dels Infants, que és una entitat social i ciutadana que va néixer de la voluntat d'un grup de persones vinculades al Raval, Parteixi un barri amb més oportunitats per infants i famílies. ECOM, tots ho coneixem, però ho repetirem també una vegada més, de que és un moviment associatiu integrat per persones amb discapacitat física, és un interlocutor legitimat i una entitat de referència per al desenvolupament de polítiques socials que afavoreixen la integració social de les persones amb discapacitat física. Però el tema d'avui és la col·laboració entre les dues entitats, el CASAL i la Federació ECOM. I ho farem presentant un programa que conjuntament les dues entitats estan portant a terme i que uneix el millor del que pot suposar treballar per les persones. I si haguéssim de posar un titular, avui estic parlant molt, d'entrada.
Ets una professional, sí. Home, tants nervis que dius que tens.
Sí, i ara? Bueno, doncs deia que si haguéssim de posar un titular amb el programa aquest seria que joves en risc d'exclusió social i persones amb una discapacitat física s'ajuden mútuament a través d'un projecte de capacitació professional amb assistència personal. I ara ens ho expliquen. Ens acompanyen en Juanma Martín i la Maria José Moyà. El Juanma és educador del Servei de Transició a l'Autonomia de Casal dels Infants. La Maria José Moya és la coordinadora del Servei d'Assistència Personal d'ECOM. Saltarem els protocols perquè no tenen sentit. Juanma, tu primer, en què consisteix aquest projecte?
El Servei de Transició a l'Autonomia és un projecte que treballa amb joves de 18 a 23 anys que no disposen de xarxa social de suport en el territori. Llavors, com que estan sols, tenen moltes dificultats per consolidar-se en el territori amb una vida autònoma, com qualsevol ciutadà. Llavors, des del projecte els hi donem suport perquè els joves puguin fer aquest procés, aquest camí, a poder-se valdre per si mateixos. Els hi donem suport des de la formació, des de l'assessorament sociojurídic, des de l'inserció laboral, des del suport en habitatge. Els joves, quan accedeixen al projecte, nosaltres els hi podem oferir la possibilitat de cobrir les seves necessitats bàsiques, tant d'habitatge com de manutenció, com de vestit.
Maria José, i com? Quina és la funció dins del programa?
Dins del programa que presenta que ha presentat sí. El Juanma, a veure, nosaltres partim d'un projecte, bueno, un servei d'assistència personal que va començar el 2006 aproximadament, que estava encara la Roser. I bueno, llavors hi ha un grup de persones amb assistència personal, que la veritat és que són persones molt actives i a més, doncs, que han participat amb el CASAL en bueno, aquesta col·laboració de poder treballar conjuntament amb ells, donant formació i bueno, en aquest sentit, no, podem parlar també d'una fórmula, no, a través de l'APS, o sigui, de l'aprenentatge i servei, en la que els nois fan d'assistents personals, i els usuaris d'ECOM reben el suport.
Ens podeu posar un exemple de com funcionaria el programa amb una activitat concreta?
Un exemple molt potent, perquè penso que és molt important mostrar el concepte d'intercanvi.
Sí.
El jove pot oferir de manera gratuïta unes hores d'assistència personal a un usuari d'ECOM, com comentava la Maria José, però no és només un oferiment, sinó que és un intercanvi, perquè la persona d'ECOM està actuant de mentor d'aquest jove. Està actuant de mentor perquè l'està consolidant tots aquells coneixements necessaris per treballar com a assistent personal, però sobretot es genera una relació de referència o de mentoria mútua que els hi serveix a les dues persones que participen per poder tirar endavant cap al seu procés d'autonomia o cap al seu concepte de vida independent, que seria més en clau com. Llavors és un intercanvi que es dona suport mutu.
Si ho sentes bé, el jove amb risc d'exclusió social, doncs, faria de sostén a una persona amb discapacitat física, gran discapacitat física, per exemple, que no pot menjar, donant-li el menjar, i la persona amb gran discapacitat física ensenyaria a aquest jove com fer-ho amb respecte, fomentant l'autonomia de la persona que rep l'assistència. És així, més o menys?
Més o menys.
Sí? Sí. Molt bé.
Quants joves, no oblidem que estem parlant d'un procés de formació reglat i reconegut.
Sí?
No, en principi reglat i reconegut no. Entenem que és una acció formativa que hem anat construint, no?, que respon a les necessitats del projecte del Servei de Transició i Autonomia. Tenim sempre l'objectiu de poder apoderar el jove amb el que treballem. Per tant, aquest és el nostre objectiu, o sigui, Establir elements educatius que permetin al jove ser autònom.
Bé, doncs, disculpeu, perquè he dit que em pensava que estava reconegut i, en tot cas, hauria d'estar-ho. En el futur segur que ho estarà. Sí. Llavors, sí que us volia preguntar, quants joves han realitzat la formació amb aquesta última edició?
Amb aquesta última edició han participat 17 joves.
I quin bagatge porten? Són nois que provenen del... Són immigrants, provenen de la comunitat...
La majoria de joves amb els que treballem són d'origen estranger, que han estat en el territori, que han vingut com a menors d'edat. Moltes vegades han estat protegits per la pròpia administració i a partir de la majoria s'han quedat sense cap mena de suport. Llavors han estat joves que han estat en situació de carrer, literalment, sense cap mena de referent. Llavors s'adrecen a nosaltres, en aquest sentit.
Llavors, Maria José, des de com està sent l'experiència? Com abordeu la formació? És evident que té uns trets diferencials i uns alumnes amb una sensibilitat especial, potser.
Sí, jo parlaria, no? Des de... Sí que hi ha tot aquest procés formatiu, però parlem també, no?, de processos d'intercanvi, en el sentit que la persona amb discapacitat deixa de ser una persona assistida, objecte de cura, per ser també subjecte actiu del treball amb aquests nois. No? Llavors l'experiència està sent, bueno, espectacular. Crec que és una oportunitat que dues entitats que estan treballant en un objectiu que és l'empoderament i la vida independent de les persones, no? I que treballem amb diversitat, doncs, bueno, el fet d'ajuntar-nos ha fet que els resultats esperats pues, es multipliquin per dos.
Després de la formació, treballeu la inserció laboral. Com està sent aquest procés?
De forma molt natural.
Sí, de forma natural, perquè en principi no era un resultat buscat ni esperat. O sigui, com comentàvem abans, ens interessava a nosaltres molt la capacitació personal dels joves i del procés d'intercanvi, no? El que passa que de manera natural, perquè sí que hem trobat, no?, i és una de les coses que ens han sorprès sempre molt en positiu, és la sensibilitat especial que tenen els joves, no?, que comencen a exercir com assistents personals. De manera que, com comentàvem abans, ha estat un procés molt natural perquè les relacions que s'han pogut establir entre els dos col·lectius han estat sempre des de la confiança. Des de la confiança i des del reconeixement de que s'estaven aportant mútuament. I això a nivell de model identitari és molt enriquidor perquè consolida els processos d'autonomia i de vida independent.
Els 17 alumnes que em comentaves abans han finalitzat la formació?
No. El que sí que... A nosaltres ens interessa molt que la formació que reben o el suport que poden rebre no tinguin una concepció de gratuïtat i de poc valor, sinó tot el contrari.
Això és important.
No? A nosaltres no ens interessa que els joves treballin o siguin reconeguts com a pobrets o extutelats o immigrants o indocumentats, sinó que a nosaltres el que ens interessa és que el jove sigui reconegut pel seu propi valor. Per això no tots els joves superen tot el procés de formació. I aquest procés de selecció, sí que és cert que hi ha joves que no finalitzen la formació, però sempre tenen l'opció o de tornar-se a reenganxar en el següent mòdul, o els coneixements adquirits en aquesta formació més competencials són els que els permeten després aprofitar millor altres recursos de formació o altres alternatives que se'ls pugui oferir.
Maria José, què destacaries del primer contacte dels joves amb persones amb discapacitat que necessiten aquest tipus d'assistència?
Jo crec que, sobretot, la bona sintonia des del primer moment. Jo crec que es valora per part de les persones usuàries de com, no? Es valora moltíssim aquesta empatia i aquest reconeixement mutu, no?, d'una trajectòria de dificultats i d'adversitat. No? Jo crec que això fa que hi hagi... Bueno,
Confiança, no?
Home, ja, perdoneu que interrompi, hi ha una anècdota molt simpàtica al principi, no?, que així dita una mica tan barbé. Els nanos deien, no somos tan diferentes, a vosotros nos dejan a ser autónomos porque vais en silla de ruedas y a mí porque soy negro. O sea, realmente estamos en el mismo camino, no? Això és un element molt significatiu.
Molt bé, doncs el casal dels infants i ECOM és una experiència de col·laboració entre dos col·lectius amb vulnerabilitat, que junts heu acabat sumant i i creixent i donar-vos les gràcies.
I tant que sí, sobretot dues entitats han reconegut prestigi, el Casal dels Infants del Raval, que s'ha de dir d'aquesta entitat que no estigui dit ja, la Federació Com d'Assistència a Persones amb Discapacitat Física, per tant, bones entitats darrere d'un programa pioner, potser?
Sí.
Perquè jo és la primera vegada que ho sento.
Sí, sí.
I que esteu obrint camins nous. Doncs molt maco projecte per finalitzar el teu espai, Toni. Ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres, ja ho saps.
El plaer i l'honor és el meu.
Veu de l'experiència tota la teva vida treballant amb les entitats socials, alguna cosa en saps, eh?
Sí, bueno, digues que vaig començar molt joveneta perquè si no s'imaginaran que tinc 80 anys i no... No.
Home, ni per la veu fas 80 anys, Toni. Ja no diguem de l'aspecte, però clar, la ràdio no es veu això, eh? Molt bé, feliç estiu a tots plegats, molt bona feina i una abraçada ben forta. Eh?
Moltes gràcies, Anna.
Vinga, nosaltres ara sí sentim també una escriptora fidel a Catalunya sense barreres al llarg d'anys i panys. És la nostra escriptora cega, la Mercè Guiu. Endavant.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
Ha passat Sant Joan i les fogueres. El foc, símbol del renaixement. Per unes hores vam oblidar l'estrès, la pressió diària. Perquè, curiosament, mai com ara l'ésser humà havia estat tan pressionat. La complexitat de la vida del segle XXI ens supera. Tot és una marató. Treball, llar, atendre els fills, les seves activitats extraescolars, trobar temps per conreuar les amistats... Uf, tot de pressa, corrents i sense gaudir-ne. Ens cal un reset. I les vacances poden ser un bon moment per pensar-hi. Uns suggeriments... Elimineu totes les petites molèsties i la sensació de ho he d'arreglar. Ordeneu per fi l'escriptori ple de papers o arregleu la porta de la dutxa que no acaba de tancar. Aquelles coses que recordes a diari però mai tens temps d'arreglar-les. Elimineu el hauria de. La felicitat subjecta a expectatives que, en cas de no poder assolir-les, com acostuma a passar, en la majoria dels casos, ens frustrem. Això no vol dir no tenir objectius. Però cal ser flexible. Feu cada dia una cosa que us faci il·lusió. No cal esperar tot un any per concentrar tot el benestar a les vacances. Trobeu temps per relaxar-vos i tenir contacte amb les persones que estimeu i minimitzeu els compromisos amb persones que no us fan sentir bé. No pretenc donar consells, i menys gratuïts. Només reflexiono en veu alta. I per acabar, una frase de Nietzsche. No és la vida 100 vegades massa curta perquè acabem ofegant-nos nosaltres mateixos. I have loved you more each day, walking back to
happiness. Oh, oh, yeah, yeah. Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández. I know what I must do, walking back to
happiness. I share with you. Aquesta setmana l'ONCE i la seva fundació han fet el lliurament dels premis Tiflos de Periodismo a professionals que fan bé la seva feina informant, reflexionant sobre temes socials. És una nova informació de la Montse Faus.
L'ONCE i la seva fundació han entregat el dimarts d'aquesta setmana els galardons de la 17a edició dels seus premis Tiflos de Periodisme. Es va realitzar en un acte a Madrid en el que hi van assistir diverses autoritats com Miguel Carballeda, president de l'organització i de la seva fundació. Aquests premis destaquen els treballs que aposten pel periodisme social i que, publicats durant l'any 2013, han estat capaços de reflectir els valors relacionats amb la integració i la normalització de les persones amb discapacitat o en risc d'exclusió, així com la supressió de les barreres físiques i mentals. Han obtingut premi professionals de Televisió Espanyola, El Mundo, La Cadena SER i Elmundo.es.
Everybody's talking at me. Doncs amb aquesta sintonia et donem pas a una mini tertúlia, mini conversa amb la nostra estimada gent gran que durant molts anys m'han acompanyat donant veu a l'envelliment actiu a través de l'espai La Vida a Certa Edat. Avui m'acompanyen una històrica que va començar a fer realitat la vida a certa edat, que és la Concepció Moix. Què tal, Concepció?
Tant,
ets la veterana de la taula.
Home,
eh?
Jo crec que no sé, jo no sé si és que tu vas començar aquest programa de la gent gran amb incorporant-me
clar, amb un altre grup. Et vaig conèixer tu i vaig dir, sí? He de fer
no,
coses
no, no,
per la gent
no
gran.
Sé, no ho sé, si
bueno, no va ser ben bé així, però no sí que sé, sou dels però... històrics. Com no. l'Esteve Pujadas, que
sí, també
és dels històrics, clar que sí, Concepció ve de Mollet, Esteve de Esplugues.
Sí.
Després, Empar
de Cerdanyola.
Empar Montguillot de Cerdanyola.
Fa un parell d'anys que estic aquí amb vosaltres.
Una aportació del nostre estimadíssim Francesc Vendrell,
sí.
a que sempre portarem al cor. De el fet, cor, estàs
sí.
aquí, estàs Francesc.
Aquí, sí. A Ràdio Cerdanyola estava. Sí,
I tant
sí,
que sí, des de Cerdanyola. I Mariví
Calvo.
Mariví Calvo, de Barcelona.
Sí.
Que hauríem de tenir una barcelonina, perquè, escolta, tantes, tantes ciutats des de fora.
I la més nova, eh?
I la més nova, sí, la nova, nova incorporació. Què tal l'estiu? Com va, companys? Companys?
Bé.
Molt bé, sí, les calors...
Bé, bé. Jo... està molt bé tot, sí.
Avui us dono vacances.
Oh. Bueno.
Bueno, ja ens convé, no?, una miqueta.
Sí. Ai.
Bueno, però de la ràdio no ens cansa, almenys a mi no em cansa gens i mica.
Regalem piles.
Hem pensat que ens expliqueu una miqueta com heu viscut tot això de fer ràdio tants anys a Catalunya sense barreres. Què us ha portat aquesta experiència?
Mira, jo avui mirava papers i em sembla que encara és més enrere. I he trobat del 2008, imagina't. I em sembla que encara fi, dos anys ja més, potser, més o menys. O sigui, que ja fan uns anys aquí, Sí, sí.
Bé, tu vas vindre a Esplugues, Anna, a fer uns cursets, i aleshores ens vas invitar a vindre aquí, no? I aleshores em vaig enganxar, vull dir, em va, la ràdio em va fartar.
A mi em va ensenyar aquesta presentadora, Anna Hernández, amb un curs molt efectiu, i vaig començar a Ràdio Cerdanyola fent entrevistes. Després ja em va cridar l'Anna i aquí estic fa dos anys.
Jo estic aquí gràcies a l'Amparo, que jo em semblava impossible d'estar amb una ràdio tan important i tot això, i dic, què puc aportar jo? Però veig que sí, que els altres et donen també moltes idees i és molt interessant, estic molt contenta.
Perquè una mica la màgia del programa de Catalunya sense barreres ha estat aquesta, no? Anar reclutant persones que han volgut compartir la seva experiència amb nosaltres. Clar, no sé, això de posar-s'hi davant del micròfon a una certa edat, què tal?
Bueno, a mi com que sempre m'havia agradat i m'havia cridat l'atenció, jo ja escoltava la ràdio amb els anys que tothom l'escoltava també, no? I sempre m'agradava, doncs per mi va ser una il·lusió, va ser... com si m'ho posessin a davant i dir, mira, el que sempre et ves fet il·lusió, ara ho pots fer. I aquesta edat encara era algo sorprenent, no?
A mi m'intimida una mica. Ara, després ja, quan estic calent, diríem, pues endavant.
Sí, jo quan estic calent ja acaba el programa, i llavors és una pena.
A mi gens, perquè em sembla que estic parlant amb uns amics. És com si estiguessis en, jo què sé, una conferència, una cosa així. I no tinc la sensació de que... em sent més gent de la que ens trobem ara aquí.
Us fa sentir més joves, la ràdio?
Pues sí, sí, perquè trobo que és algo jovial. O sigui, estàs parlant i jo a mi em fa aquesta impressió. Començo una miqueta com més en precaució, però després, si durés més, és que jo m'aniria envalentonant, ja no sé, no pararia, m'hauria de dir...
Bé,
calla!
Jo trobo la ràdio una cosa molt viva, una manera d'expressar-te, i per això m'agrada.
Home, poder donar-me la meva opinió a aquesta edat és una meravella.
Bueno, sentir-me jove per això no, eh? Perquè com que sempre parlem de gent gran, doncs encara recordo més que pertanyo a aquest col·lectiu.
Anem a veure si pot entrar el de Grècia, en Cisco Bages, perquè, clar, ell durant molts anys va ser sotsdirector al programa Tots per Tots de Com Ràdio. I quan tenia aquest poder, va apostar perquè la gent gran tingués un espai dins del Tots per Tots. I sí, senyor, i us va portar Com Ràdio. Cisco, bona tarda. Volies no estar-hi en el primer, en últim programa de la temporada o què?
És que vas dient això del de Grècia i no sí. M'hi sento. Jo. Ara, he après a dir oxi, que vol dir no. En grec,
sí.
Que és el que s'ha de votar en aquest referèndum que es farà el diumenge, jo crec. Però a part d'això, quan dius el Cisco de Grècia, penso que estàs parlant d'una altra persona, no? Sí que ens ho vam passar molt bé, si amb vosaltres, com veu venir. Sí.
Què et va fer en el seu dia fitxar aquesta gent per una tertúlia al Tots per Tots de Com Ràdio?
Bueno, que va venir una noia de cabell blanc i molt pesada i molt insistent i molt allò, i que ens ho va vendre molt bé. I ens va... sí. I dic, quina bogeria, aquesta dona, no? Que... Ai. Perquè cada dia que veníeu fèieu una cosa diferent. Un dia ell tocava trompeta, l'altre dia veníeu disfressat perquè era carnaval, l'altre dia tirava confeti...
Oh, en Ramon Company, que era el presentador del programa, que com que entràvem a l'estudi, suava, eh? A veure què faran avui, no?
Sí. No avisava gaire, eh? Ens ho fa de per sorpresa, jo que no veies dir, bueno, avui faran això. No, veies que entraven disfressats de carnaval, era, ai, Déu meu. Però no, ens vam passar molt bé, eh?
Ens ho passava molt bé també amb ell. Sí. Les preguntes tot que feia, a més, a vegades semblava que, va, com més ànimos, ànimos, va, no? Ens donava ànims.
I teniu raó això de que no s'us veia gent gran, eh?
No?
No, ai, us veia,
no, no som.
Home, com que no és la tele, no? Ja va bé.
Sí,
com que no és la tele, la veu de vegades enganya.
Ah, sí, és veritat, això, perquè a vegades diuen sembla més jove, sí. Després les cares són diferents.
Escolteu-me, quin és el poder de la ràdio? Quin diríeu vosaltres que és el poder de la ràdio?
A mi m'agrada més que la tele, la veritat. Perquè, primerament, que pots fer moltes més coses. Pots estar, no has d'estar pendent només de la vista, no sé, a l'oïda. El que també jo trobo que avui dia les veus no són com abans, eh? Les veus d'abans eren més sonores, tenien una calidesa. Ara són més estridents.
Bé, la ràdio potser té màgia, no? I t'atrapa, vaja.
Creus?
Sí, crec que atrapa.
A mi fa molta companyia. M'ha fet companyia tota la meva vida, des de quan era jove fins ara.
Jo crec que té el poder de la paraula, que és molt.
A veure, qui de vosaltres dorm amb la ràdio sota el coixí?
Ah, jo.
Jo,
eh?
Sí? Jo, a l'Empar, sí.
Home, digueu-me que escolteu Ràdio Estel.
Sí, sí, bueno, sí, 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 també, tot, també, tot, 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 perquè també té posa música molt bona i tot, i programes.
És casa vostra, Ràdio Estel, sí o no?
Clar, sí. la seguim.
Vosaltres ja sou periodistes, de fet, eh? Sí o no? Us hi sentiu?
Serem unes tècniques.
Sí,
m'hauria agradat.
Vinga, no sé què han preparat aquests, els que manen, que són la Montse Faus, la Maria Vilà i el Sisko Bages, pel final del programa. Però si us voleu quedar, jo estaria encantada, perquè seria una forma de demostrar que sabeu fer ràdio, improvisant, a més a més.
Molt bé.
Sí?
Gràcies.
Us quedeu?
Sí.
Vinga,
sí.
Doncs per tota la gent gran que m'ha acompanyat durant tants anys, moltíssimes gràcies, perquè és que, de debò, d'aquest col·lectiu ho he après gairebé tot. De gent que està amb mi aquí, com la Concepció, l'Esteve, l'Amparo, la Mariví, la Maria Godoy, que no ha pogut venir, no? De gent que no hi és físicament, però que continuen al meu costat, no? Com en Francesc Vendrell. Què dir-vos? Sempre que hi hagi una persona gran al vostre costat, pareu d'ella, perquè és que realment tenen tantes coses que ensenyar-nos. Bé, doncs, continuem amb el guió fins... Sé el que farem d'aquí a 3 minuts. A partir d'aquí, no. O sigui que la meva responsabilitat finalitza. Ara arriben les ofertes laborals, sí senyor, des de FSC Inserta, ofertes laborals adreçades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Una altra veu incondicional de Catalunya Sense Barreres, la Dolors García.
Molt bona tarda, Anna. Us donem a conèixer les 3 ofertes destacades d'aquesta setmana. Per una empresa de l'àmbit social necessitem personal de magatzem per repartir aliments i organitzar el grup de voluntariat. Han de tenir residència al Prat de Llobregat per treballar a jornada parcial i a torns de matí i tarda. S'ofereix una contractació d'obra i servei. També estem buscant per la província de Tarragona personal administratiu per una empresa del sector químic i una altra dedicada a la incineració dels residus urbans. Requereix formació administrativa i experiència mínima d'un any. S'ofereix una jornada completa amb un contracte eventual. Ja per finalitzar, activem la recerca de candidatures per aquest estiu amb un bon perfil comercial per treballar com a agent venedor-venedora de productes de Lloc de Once. En aquest cas, per les poblacions de Barcelona, Badalona, Granollers, Lleida, Reus i Vilanova i la Geltrú. Han de tenir, preferiblement, vehicle propi i vocació comercial, treballar per objectius i experiència en el tracte amb el públic. S'ofereix un contracte d'un any o bé eventualitats, així com un salari fix més comissions. Les condicions de jornada i horari aniran en funció del territori. Ja sabeu que des de FSC Inserta gestionem aquestes ofertes laborals adreçades a persones en situació d'atur que tinguin un certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33% o tenir reconeguda una incapacitat permanent en grau de total absoluta o gran invalidesa. Com sempre, podeu trobar totes aquestes ofertes i moltes més, així com informació dels nostres cursos de formació per l'ocupació a la nostra pàgina web www.portalento.es. Salutacions des de FSC Inserta i que tingueu un molt bon estiu. Ens escoltem després de les vacances.
Catalunya sense barreres. Passa una estona en bona companyia. Amb Anna Hernández.
Doncs ja sabeu, qualsevol de vosaltres que tingui un dubte sobre ofertes laborals o formació adreçada a persones amb discapacitat pot sentir la veu de la Dolors García i del tot el seu equip després de l'estiu i ara també, al 93 238 49 49, FSC Incerta, i tota la informació a www.portalento.es. Justament d'unes beques adreçades a universitaris amb discapacitat és que ens informa tot seguit la Montse Faus.
Fundació 11 acaba de llançar la segona edició del programa Oportunitat al Talento. Amb aquest programa es vol promoure una formació d'excel·lència i afavorir la mobilitat transnacional i l'especialització dels estudiants universitaris amb discapacitat en àrees d'especial empleabilitat. A més, es pretén aprofitar tot el potencial del seu talent i impulsar la carrera acadèmica i investigadora dels universitaris amb discapacitat, fomentant així la seva inclusió laboral en feines altament qualificades. S'ofereixen 6 modalitats de beques: modalitat transnacional, màster i postgraus, doctorat, investigació, pràctiques a empreses i les beques Fundació 11 i NECO per a estudiants d'enginyeries. Les persones interessades es poden informar al web beques.fundacion11.es.
L'única llicència que m'he pres és, per la part final del programa, posar la sintonia amb la qual podeu veure reportatges de temàtica social de dilluns a divendres al programa Espanya Directo de la U de Televisió Espanyola. Des d'aquí, amb la imatge, també us acompanyem, clar que sí. Montse Faus, no sé què fem, tira-le.
Doncs, mira, Anna, estem aquí...
Amb... He perdut el comandament del meu programa. L'últim programa de la temporada, l'últim Catalunya sense barreres que faré, no sé què m'espera.
Doncs nosaltres ara et volem compartir una mica més amb els oients i et volem fer una entrevista a tu.
Ah, està bé. Mira,
sí,
preguntes.
Volem saber coses teves.
Ui, a veure, què voleu preguntar, eh? Escolta, el que es
ja
pugui explicar, eh?
Sí, tot es pot explicar. I amb la Maria, el Cisco, hem fet, doncs, bueno, una mica de preguntes i aquí els nostres amics de la tertúlia de persones grans...
Que us faran claca, no?
Exacte.
Val.
Estàs sola...
Una, dues, tres entrevistadors més la gent gran, que Déu m'ajudi.
Sí.
Mai millor dit, eh?
Tu a vegades ens has posat a prova nosaltres, doncs...
Sí. Vinga.
No és una venjança. Tens coses molt interessants i volem que la gent les comparteixi.
Va, dispara. Va.
Doncs va.
Sí, per què et vas fer periodista? Volies arreglar el món, com jo, quan vaig apuntar-me a aquesta història, o no? O era una raó més sèria?
Mira, jo em vaig fer periodista perquè he nascut per fer preguntes i des de que tenia 3 anys ja perseguia les meves germanes amb un bolígraf fent preguntes. Llavors, en aquell moment, la carrera que responia a aquesta inquietud era la de periodisme i la vaig fer, però després vaig pensar, vull fer preguntes transformadores. I llavors vaig fer-me coach. I això és el que soy.
I què és això de ser coach, Anna?
Bueno, el coaching és una filosofia de vida que el nom segur que ho he sentit moltíssim perquè està fins i tot desgastat i té que veure en que la importància no és tant què respons, sinó quina pregunta et fas i el període de reflexió que obres. Són dues formes diferents de fer preguntes, una la del periodisme, que és merament informatiu, i una altra del coaching, que és purament reflexiu. Sí. Mm-hmm. No me hagáis blancos, ¿eh?
No.
La ràdio no puede haber blancos. No. A ver.
Tu vas estudiar periodisme a l'Autònoma,
sí,
oi?
A la Universitat Autònoma de Barcelona.
Exacte.
Sí, sí. He nascut a Cartagena, no parlava català. Amb 18 anys, any 88, vaig venir aquí, a Catalunya, que és el meu país, vaig aprendre català i he fet tota la carrera en català i bueno, sí. Aquí
I vas venir sola?
Sí, sola, sola.
I tu tens una discapacitat visual?
Greu.
Sí. I aleshores, a la universitat, hi havia les ajudes que hi ha ara?
Jo mai he tingut cap tipus d'ajuda fins que em vaig afiliar a l'11 cap a l'any 91. De fet, no sabia ni que existia l'11. Increïble que digui jo això, però és així. Llavors, clar, l'any 88, quan vaig començar la carrera, ajuda òptica cap ni una, ajuda als companys i companyes, tota la del món mundial. Per tant, els meus companys i companyes sempre han estat la meva adaptació a qualsevol entorn. Després de l'any 91, ja quan em vaig afiliar a l'11, clar, jo era el paraíso, no? O sigui, clar, és tot tipus de suport, amb la qual cosa he pogut fer molt més, clar, anar molt més enllà.
Últimament et podem veure a la tele fent programes al programa Espanya Directo, tele o ràdio, o les dues?
Ui, sense ràdio poca cosa jo podria fer. El que passa és que realment la tele sobretot el que estem fent ara, no? Que són col·locar temes socials en pantalla en un programa com Espanya Directo, que és de contingut generalista, té moltíssima repercussió pel nostre col·lectiu. Que surti un estudiant sec en un reportatge d'un minut, doncs creua fronteres, si m'ho permeteu, no? Llavors, aquest és el poder que té la tele, llavors, que puguem transmetre una imatge digna i adient a lo que és el nostre col·lectiu és molt important, clar, per tant, molt agraïda a la tele, però, claro, jo soy ràdio, he nacido para hacer ràdio, supuesto.
I si tornem a la ràdio, com descriuries la teva experiència amb una sola paraula a la ràdio?
Sonido.
Ara ens hem quedat tots.
Ara ens hem pensat que ens costaria molt més.
Home, imagina, jo sóc gairebé cega. Sí. Imagina't el que és per mi el so. Clar. Ho és tot.
Ho captes tot. De fet, ens ho capta tot, eh? Ah,
sí. Cada moviment.
Per mi la ràdio és sonido i jo soy una persona casi ciega. El sonido lo es todo para mí. No, és que sin sonido...
I blancos, estos que te molestan
sí,
tanto,
la,
no?
Sí, clar, en total, a la ràdio no pot haver-hi blancs. Eh? Bueno, o gent que parla 3 quilòmetres del micro i em posa dels nervis, no? Amparo, que per hablar en la ràdio hay que estar delante de un micro, no a un quilòmetre. Ho dic sempre, això, no? O los golpes que me dais en la mesa, pum, toma ja, poll aquí, mira que ho dic.
Ara has deixat l'audiència, pobra.
Tothom amb les mans a taula.
Bueno, però a part d'aquests moments de... que comentes, recordes aquesta temporada alguna cosa especialment divertida? Estressant?
Estressant, cap. Divertida. Fer el programa és molt... És divertit, no? És preciós, no? Veure com molta gent de forma voluntària és capaç de tirar endavant temes perquè hi creuen ells, doncs és l'espectacle de la solidaritat fet paraula sonora. Vull dir, no sé si és ben bé divertida la paraula que faria servir, però divertit ho és tot, perquè és que la ràdio en si és un mitjà divertit, no?
Yeah. El que té de tremendo, en el meu cas, per exemple, amb això de la ràdio, és que com que passa tanta gent, n'hi ha que es moren. I això també suposo que t'ha passat aquesta temporada, com a tots ens passa a la ràdio, no? Que saps aquell que trucàvem? Doncs ja no hi és, no? I això és fotut, perquè et dona... No voldria desanimar i posar un element negatiu. Però bueno, és veritat, la vida és així, i la ràdio és això també. És a dir,
sí, home, jo recordo dues baixes per... molt importants pel programa, una la del Francesc Vendrell de la tertúlia La vida a certa edat i una altra la Montserrat López dona afectada pel Parkinson, no? Durant molts anys al capdavant de les relacions públiques del programa, clar, gent que ja no hi és, ara t'ha deixat dins teu tot el sentiment i totes una mica els aprenentatges, no? Que has descobert amb ells.
I amb tots aquests temes tan, tan bonics, però tan diversos i complicats a vegades que tractes, a vegades has de fer el cor fort?
Home, no és que estigui immunitzada una mica, però jo tinc clar quin és el meu objectiu, que és presentar d'una forma atractiva temàtiques que habitualment no interessen. És la meva creença, eh? Puc estar equivocada i per mi totes les coses que expliquem són les més importants del món i les més interessants. El que passa és que, clar, compite con la Champions.
Clar, no? Hi ha coses que no...
Amb les declaracions de Rajoy que es creu amb el Pablo Iglesias, amb l'economia, vull dir, amb el Fernando Alonso, a veure... Llavors, doncs, clar, m'he mentalitzat molt en que el meu objectiu és que la història que jo hagi d'explicar, de temàtica social, de col·lectius en risc d'exclusió, sigui una història realment interessant, atractiva per l'espectador o per l'oient. I en això focalitzo, vull dir. No hi ha més.
Ens parlen de la Champions, ens parlen del Fernando Alonso, ens parlen del Barça, però ens parlen poc dels temes que tu tractes aquí.
No ho sé, no ho sé, no? Una de les primeres imatges, lligant amb la pregunta que em feia la Maria de la duresa, no? O sigui, jo, un dels primers reportatges que vaig fer va ser sobre nens pluridiscapacitats que estaven en una escola bressol. Vaig veure a un nen d'un any i mig connectat, no sé quantes màquines, eren 10 màquines, estirat en un matalàs. Com em vaig quedar jo? Tenia dues opcions, deixar la professió o dir d'esto era notícia atractiva, respetuosa i digna per a este niño, per a su família i per a tots els professionals que intervienen en esta carrera. Vaig optar per aquest segon camí. Doncs per mi és molt interessant com un nen d'un any i mig, pluridiscapacitat, assisteix a una escola bressol connectat a 10 o 15 màquines.
Però els mitjans, no en fan...
No, i a més és que jo no crec que ni com a persones... ni com a estudiants, en el moment que estem estudiant, ens preparin per afrontar aquestes situacions, no? I la gent no ho vol veure perquè, en el fons, tothom pensa, si em toqués a mi, no sé si és això o què és, no? Que no estem preparats per afrontar aquestes situacions que són dures.
Mm. Home, però el cert és que la gent que li toca les afronta i surt endavant...
Clar.
I és gent feliç.
Sí.
Nosaltres estem cansats de veure gent que té situacions duríssimes a casa però que no les viu com a tal. Home, clar, a tothom es cansa, a tothom és dur no tenir recursos per fer segons què, no? Però no perds l'ànim, l'empenta, el tirar endavant i el que aprens cada dia de les persones que t'envolten.
Doncs
és que la vida és feblesa.
D'això es tracta,
que no ens enganyem. La vida és feblesa. Sempre. És com un pètal de rosa. Vida
doncs
és feblesa
que i, és,
i aquestes persones, en aquest cas de gran dependència, t'ho mostren en primer pla. Però és que el Fernando Alonso és fràgil, també.
Sí, doncs.
Uns altres nivells, no? Oh. Vull dir que, en realitat, només que en aquest cas es veu molt. Me dicen que os quedan 4 minutos, perquè no us despisteu, eh?
Una pregunta podria fer-te.
Sí, qui? Tu? Ah, la sí. Concepció. Ah,
sí,
digues.
Bueno, una miqueta així sotit. Alguna anècdota que tu tinguis de fer un programa i escapar-se't de les mans o alguna cosa, però no per tu, fer una entrevista o alguna cosa i que la persona que estàs entrevistant se't sortís. O un altre tipus d'anècdota que passi alguna cosa, que potser surt per micro pensant que en aquell moment no està obert o no sé, és que no sé quin tipus
sí, però
d'anècdota
és molt
explicar.
Habitual, eh? O sigui, al convidat li preguntes A i contestes Z.
Sí.
Sempre és així. Llavors tu has de reconduir per vete com a mínim a la C. Ja no et dic que diguis l'A, sí. Perquè potser és molt, no? Això és habitual, no? Lo de que estigui el micro encès, home, si el programa és gravat no hi ha problema perquè el tècnic t'ho arregla sí. I si és en directe, doncs l'has cagat, ja està.
Ja està.
Has fet un crit o...
No, ja per està. Culpa teva, de vegades la persona...
Però és la... Bueno, és el maco de la ràdio, també, sí, digues.
Sí. Jo crec que ets el Messi de la ràdio.
Sí.
Molt bé, molt bé.
Mai en femení, què seria? A veure...
Fan molt bé això que li has dit, sí. Perquè estava pensant... Però, Rosa, quina... Ganes de parlar bé, no?
Vinga, 3 minuts
esteva. Aquesta temporada em va passar una, Anna. No sé si te'n recordes, que un dia tenies el mòbil aquí sobre
sí.
I no sé per què no el vas parar, que habitualment el pares, i de cop i volta se sent pip, i va quedar bé i tot. I quan vaig escoltar el programa semblava, dic, mira, si ha quedado bien y todo.
Sí? Carai, seria una alerta d'alguna cosa.
Va ser divertit.
Molt bé.
Bueno, Hernández, si tuvieses que canviar alguna cosa de este mundo, ¿qué cambiarías?
Ui, jo... Uf, mare meva, quina pregunta. Què canviaria d'aquest món? Home, la desigualtat, clarament. La desigualtat econòmica, que dona pas a molt... Que eliminaria moltes altres desigualtats que arran d'aquí, claríssim. Sí, sí. Qui més? Sí? Sí?
La Mariví.
A veure què passa el temps, eh?
No, és que a mi m'ha encantat quan has parlat de la teva vocació, que era tan íntegra, tan maca, tan ètica. I jo penso, avui dia, les escoles de la informació donen aquests d'això morals que tu prediques? Perquè és que veig un periodisme que fa un fàstic... que jo, francament, de vegades
no,
només sento
no,
música
no,
clàssica
no,
a la ràdio.
No, tampoc és això. Hi ha gent, bueno, mirant Cisco Bages, no?, o molta gent
jove... No, però
jove
un poco de eso hay, de la Mariví no va desencaminada, eh?
Bueno, a veure, són molts companys i la professió és dura i la majoria treballa espectacularment bé, entregats des del matí a la nit a tot el que és la informació.
Bueno, Anna, i a partir d'ara què? Quins èxits ens depara el futur?
Ai, Déu meu senyor... Quina era la pregunta? Ostres, quan es fa una bona pregunta has de preguntar, perdona, que m'has dit? Contesta, que estàs descol·locat.
Quins èxits ens depara el futur?
Quins èxits ens depara el futur, home? Doncs jo espero que col·locar la informació social en portada, en primera plana informativa, però allà on estan les declaracions del Rajoy creuades amb el Pablo Iglesias o els temes... punters del Barça, o sigui, allà hem d'estar, en els grans espais radiofònics i televisius, amb la nostra informació, amb els nostres protagonistes, héroes anònims, que estan aixecant el país i ens estan demostrant moltes i moltes coses. Aquí estic, vaja, totalment convençuda que és el que vindrà. I espero que ens escoltin i es vegin, no? Des de...
I tant, des d'allà on siguem.
Des d'allà on siguem, sí o no?
I tant que sí, ja no t'escoltarem i et seguirem i et veurem.
Bé, doncs ha estat un plaer, Cisco Bages, Montse Faus, Maria Vilà. Gràcies per haver-me acompanyat aquesta temporada i altres també. També a tots els col·laboradors que hem tingut al llarg dels anys. Ha estat un plaer tenir-vos. Jo no us diré adeu, eh? Us diré que em seguiu allà on vagi. Jo a vosaltres sempre, perquè us portaré dins del cor. Què he de dir-vos? Pues que sigueu persones felices i solidàries. Una abraçada.
Y ahora vuelvo a recordar aquel tiempo atrás cuando me fui buscando el cielo de la libertad.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Y seguiré con mi canción bailando música caliente como bailo yo. Y cuando sueño una guaracha y cuando sueño un guaguancó en la sangre de...